són involuntàries, no hi havia perill. No sé, però bé, és el debat etern de les mans, Solsona, aquest.
Jo per mi sí que esperava.
Tu sí? Sí. Jo no.
Podria quedar...
No hi ha intenció del jugador.
Podria...
El jugador podria... està movent-se, té la mà movent-se, no, la pilota li balla.
Ell vol obstaculitzar amb el jugador atacant perquè no pugui fer la centrada, i pel camí la pilota i va al braç a la pilota, però és igual, ja està fet, hem guanyat i això. Però fixa't...
Oblidem-lo, no?
Fixa't amb lo malament que ho està fent l'Espanyol en tota la temporada. Només els dos punts del Cádiz ara estaríem...
Fora del descens.
Fora del descens.
Sí, en el
2-0.
Dos
punts del Cádiz.
En el 0-0.
Ja no parlo de 10 partits.
Atenció, entre setmana, Espanyol-Atlètic de Madrid, també hi ha un Valladolid-Barça, com dèiem, Betis-Getafe, al Villamarín, per tant, difícil.
El departament d'alineacions del Barça ja l'ha fet, l'alineació.
No, demà, estigues atent demà. I també hi ha un Mallorca-València, entre setmana, que aquí el València es podria salvar. I això li aniria bé a l'Espanyol, perquè en la penúltima jornada hi ha un València-Espanyol, un Almeria-Valladolid, a Almeria, que l'Almeria no està salvat, i un Getafe-Osasuna, que aquí el Getafe a casa en la penúltima jornada a priori hauria de guanyar, perquè l'Osasuna ja no, en principi no tindrà massa opcions europees. I en l'última hi ha aquest Valladolid-Getafe, que serà vida o mort, a Pucela, Espanyol-Almeria, si l'Almeria està salvat, l'Espanyol doncs ho pot tenir més fàcil, i també hi ha un Betis-València, però veurem si el València ja està salvat.
Valladolid farà 3 punts, el Getafe en farà 3, i l'Espanyol n'ha de fer 5 o 6.
Sí, sí, l'Espanyol ha de treure 2 punts a aquests dos equips en les 3 últimes jornades. Sí, sí, això seria el que el salvaria i ficaria Getafe i a Valladolid a dintre. Bé, Joan, ens seguim parlant dimecres, que hi ha un partidàs.
Perfecte.
Dimarts escoltem Lluís
García. Dani, vindràs a València o no, Dani?
Hi ha paella?
Tant.
Sí?
Per tu el que vulguis.
No, sí, si és per mi també menges tu, eh?
Home, si l'Espanyol es juga la vida a la Mestalla en la penúltima jornada, Dani Solsona, que és un mite del València, ha de ser a Mestalla.
No, jo me'n vaig una setmana abans per començar a negociar.
Tu prepara el terreny. Gràcies, Joan, una abraçada.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. 12 i 17, 2 minuts i venen la Laia Coll i el Roger Saperes amb tota la teca del Barça. Hòstia, encara no hem parlat del Barça, i ahir va rebre la Lliga. I va perdre. Ara parlarem dels reptes que té el Barça i hem d'escoltar Lewandowski i alguna cosa més.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Arriba la Fira de l'Automòbil a Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Visita'ns del 13 al 24 de maig i aprofita les millors condicions de l'any per trobar el teu nou cotxe. Els millors preus, més a prop que mai, el teu concessionari de sempre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda a Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda a Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda. Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona, al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
A Romaconomes Suzuki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romaconomes, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vende el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC 1.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Idees innovadores, projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.com.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1.
Gourmet La Vanguardia i Cavieroli et porten un pack d'alta cuina per als teus aperitius. Tres tipus de Cavieroli Drops i una salsa d'oliva verda líquida. Anxoves de l'Escala, musclos edició limitada a la Cala, formatge a la vinyeta, ametlla espanyol i cervesa artesana gratisca. Tot per tan sols 49 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
12 i 21 minuts. Ja tenim per aquí el Roger Saperes. Hola, Sape.
Hola, què tal, Pariser? Bona nit.
Bona nit. La Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Bona nit. Escolta, Pichi, què et va semblar l'entrega del trofeu ahir, al Camp Nou?
Què et va semblar?
Sí.
En quin sentit?
Tot. És que jo he vist avui com li donaven lo del City a la Premier i he pensat, hòstia, que cutre ahir la Federació Espanyola, el que va muntar. No munten ni un escenari, li donen a la llotja. Hòstia, i avui veus lo del City, un escenari, donen una medalla a cada jugador com si fos la final de la Champions
League. I donen a la llotja i ha de baixar per l'ascensor.
Ha de baixar per l'ascensor.
Allò que dius.
Però quasi hem millorat respecte al del femení, no?
Ah, mira, sí, perquè allò sí que va ser cutre i lamentable, allò. És veritat. No sé, jo crec que ho podríem muntar millor, no? Sí.
És que no té quasi pressupost la federació, ja veurem.
Sí, home, sí, que té negoci, no? I una supercopa Aràbia Saudita això, que guanya molts calés, home. Bé, del partit res, no, Àngel? Vull dir, ja està, s'ha guanyat la Lliga.
Sí, 4-3-3 amb 2-3 purs, va palmar.
La teoria de l'Àngel, sí. És veritat, fa dies que ho diu aquí a la tertúlia. Sí. Bé, a veure si el Barça acaba millor aquestes tres jornades que queden, no? Com a mínim amb bon sabor de boca. Parem.
Sí, aquest és el problema, motivar-los perquè tinguin la intensitat necessària, perquè, òbviament, si una cosa tindrà el Valladolid és intensitat, anirà per totes, i si el Barça no posa intensitat, encara que tingui més qualitat, pot patir.
I després, l'últim partit del vell Camp Nou, que és el Barça-Mallorca de diumenge vinent, hosti, com a mínim acaba amb una victòria, no? Que tinguis una festa completa, no com ahir, que et queda aquest mal gust de boca per la derrota.
No, ahir el plantejament d'Imanol és per treure el barret.
Quina temporada està fent, Farà Champions, si tot va bé.
Sí. Bueno, jo crec que aquesta victòria... Se li havia complicat amb la victòria del Villarreal a Girona, però amb la victòria del Camp Nou crec que ha dit aquí estem, no? Jo crec que és l'equip que s'ho mereix, sense cap mena de dubtes.
Hem d'escoltar Ronald Araujo, ahir no va jugar per unes molèsties, és un dels grans artífexs d'aquesta lliga de l'1-0, que el Barça hi va aixecar ben amunt, i que Laia ha valorat una mica la temporada.
Sí, ho ha fet en una entrevista Gol a Gol de Sport3. L'uruguaià ha qualificat la temporada com espectacular, però creu que han de millorar diversos aspectes, i un d'ells és saber sentenciar els partits.
Que es una temporada muy buena y en general creo que fue muy buena, sobre todo defensivamente estuvimos a un nivel espectacular y nada, quizás también para la temporada que viene corregir, creo que quizás liquidar partidos que creo que tenemos la oportunidad de poder liquidarlo y no los sentenciamos y después quizás algunos partidos terminaron 1-0.
Araujo diu que el principal objectiu de la propera temporada és guanyar més títols i subratlla el tornar a competir a Europa.
Volver a ganar títulos, es importante seguir ganando títulos. Estamos en un equipo de reconstrucción que vamos por buen camino, pero obviamente que se necesita ganar títulos, ¿no? Volver a ganar títulos, volver a dar una buena imagen en Europa, creo que es un gran objetivo, creo que personal y también del equipo, ¿no?
El central ha destacat, ha parlat de les lesions, especialment en defensa, diu que els va perjudicar en partits transcendentals i que la propera temporada han de demostrar que aquesta solidesa que han demostrat a la Lliga són capaços de traslladar-la a Europa. Araujo també ha assegurat que Xavi ha tornat l'estil Barça al club.
Que llegó Xavi y creo que se ve el cambio, ¿no? En el equipo y en mí. Creo que muchos jugadores crecieron con la llegada de Xavi porque, como te decía, creo que estos últimos años se había perdido la identidad del Barça, lo que tiene que hacer realmente un jugador del Barça, ¿no? Que, por ejemplo, el defensa, el salir, el dividir, el encontrar el hombre libre, creo que eso no se hacía los últimos años. Y entonces, cuando llegó Xavi, volvió a insistir en eso, volvió a demostrarlo, y creo que personalmente crecí muchísimo, muchísimo con él y pude demostrarlo, ¿no?
Això és el que diu Araujo als companys de Gol a Gol d'Esport 3. També ha parlat Lewandowski, i a més ho ha fet sobre el possible retorn de Leo Messi.
Sí, el pitxichi del Barça i de la Lliga diu que seria molt bo per l'equip el retorn de l'argentí.
Per suposat que m'agradaria jugar més aquí. Ha canviat d'estil en els últims 2 o 3 anys. Ara pensa diferent, es posiciona diferent al camp i juga diferent. Té un sentit únic i pel Barça seria molt útil tenir un jugador que crea alguna cosa del no-res. És més fàcil jugar amb jugadors que entenen el futbol tan profundament com ell.
I ara, i Lewandowski, que ha fet aquesta entrevista amb un periodista polonès, també ha explicat què li diria a Kimmich, el seu excompany del Bayern, per convèncer-lo del seu fitxatge pel Barça. L'alemany, com us vam explicar a RAC1, és ara per ara la primera opció del Barça per substituir Sergio Busquets.
Que val molt la pena venir a Barcelona. Hi ha molt bon ambient. És diferent al Bayern. Els dos són grans clubs i no es poden criticar, però són clubs diferents i l'experiència i el repte és un altre. I no només el futbol, també la vida.
És el gran repte, el deia Araujo, intentar fer un salt a Europa, on el Barça les dues últimes temporades ha caigut a la fase de grups de la Champions i ha anat rebotat a l'Europa League i tampoc ho ha fet massa bé en aquesta segona competició europea. Però per fer aquest salt potser necessites una mica més de qualitat, no?, a la plantilla. I aquí és on rau el quid de tot plegat, no?, la qüestió. A veure si el Barça és capaç de trobar l'encaix econòmic, que la Lliga li aprovi el pla de viabilitat per poder apuntalar l'equip amb algunes peces. Aquí mig. Seria la bomba, no sé què et sembla, Solsona, però seria la bomba. Quan marxa Busquets, si vingués Messi... Bé, ja debatríem què passaria, i a partir d'aquí si Íñigo Martínez pot venir, que sembla que està encarat, si Gundogan, que també acaba contracte i és una opció, pot venir, Neves...
Però estàs parlant de Kimmich i estàs parlant d'uns quants calarons, eh?
Sí, sí, perquè té contracte, aquest sí que hauries de negociar un traspàs amb el Bayern. Però si en vendes i el Barça arriba a la regla 1-1 amb la Lliga perquè aconsegueix rebaixar la massa salarial...
Serà distret.
A l'estiu serà distret. Sí, sí. Però aquest, ara és el repte, no? Ara, un dels reptes de futur, Vila Joana, intentar fer un equip que et pugui arribar a vuitens, a quarts de la Champions. Jo no dic guanyar-la, perquè és molt complicat, però com a mínim arriba lluny.
Sí, i no serà fàcil. Jo encara estic esperant que comenci el col·laborat Dembélé, no? Perquè, clar, aquest també acaba...
El 24.
Acabarà...
El gener quedarà lliure, el gener que ve.
Vull dir... Clar, Rafinha... Jo crec que al final... A mi, jo crec que seria un error planificar-ho tot per simplement inquibir a Messi. Per mi això seria un error. Perquè això sí que per mi seria... et pot sortir bé o malament, però per mi és una moneda d'aire fer això a la temporada que ve. I jo crec que seria fer un pas enrere amb aquesta, diguéssim, construcció de la nova època, del nou equip, digue-li com vulguis. Però si t'has de desfer de masses peces per inquibir Messi, jo això ho veig un risc enorme pel futur de la Barça, de l'equip, vaja. No ho sé, però clar, és veritat, i a mi em consta, que Jorge Méndez, això que he llegit, no?, de que és un representant que és molt ben valorat en el sentit de que normalment no deixa mai tirat els equips a qui els hi ha venut o els hi ha portat un jugador. O sigui, és dels representants que en principi amb els jugadors que ja et porta, normalment, tot, i això és, ho diu tots els equips, no només a Can Barça, és un representant que no et fa perdre calés, entre cometes. Vull dir que normalment els jugadors que porta, no sé com s'ho fa, però els acaba col·locant molt bé allà,
per exemple.
Allà on toca teòricament, i això és veritat que és vox populi, diguéssim, en el món del futbol.
Entendries que perquè arribi Messi, si s'han de desfer de 4 o 5 jugadors, també arribessin 4 o 5?
No.
O sigui, amb igualtat de condicions, deixo marxar 4 o 5 i em porto 4 o 5, un d'ells, Messi.
No, jo crec que això és molt difícil. No, és a dir, i això et diria, bueno, això encara, no? Dius, però clar, sempre i quan, insisteixo, que tu no facis aquests moviments pel simple fet de que Messi pugui tornar al Barça. Per mi és el matís
Jo crec que és una prioritat, i així ho hem explicat, portar un substitut de Busquets, és una prioritat. I ara mateix Kimmich és l'opció número 1, veurem si es pot entendre amb el Bayern, al Barça, si el jugador pot pressionar, i per tant hi ha un traspàs petit, no?, adequat al que econòmicament pot fer el Barça, i el jugador també s'adequa a les necessitats econòmiques de la plantilla. Es necessita un interior de molta més qualitat del que hi ha a la plantilla, això és una evidència. Aquí entraria la figura de Gundogan. Veurem si el City no li presenta una oferta de renovació i el jugador decideix continuar. Avui com a capità ha aixecat la Premier i se'l veia més feliç que ningú allà a Manchester. Potser el convencen perquè es quedi un any més, però si no, si ve gratis i s'adequa al sou, és un bon jugador. Íñigo Martínez era una oportunitat de mercat. Arribaria gratis, si tot va bé. I a partir d'aquí necessites gol, no? Si tu tens la substitut del pivot de Busquets, un interior més de qualitat en Pedri i Gavi, poses un central més,
no veu,
i falta gol, que seria el Messi.
Que oblides el que té més possibilitats de vindre, que és Carrasco.
Ja ni Carrasco, un altre extrem. Clar, però llavors aquí ja entraria que han de sortir o Ansu i Rafinha, o Ansu
No vindrà pels gols, què fa?
Bueno, potser vindrà per desequilibrar i posar-los, Àngel.
Desequilibrar, vale.
No t'agrada?
No. Ho diu cada setmana, Àngel, que no li acaba de fer el pes, no, Àngel?
No.
Entre Ferran Torres, Ansu Fati i Carrasco, a qui et quedes?
No és un problema de quedar-me. Uns estan i un altre ha de vindre. I el que ha de vindre ha de ser molt millor dels que estan aquí. I a mi no m'ho sembla, però en fi.
Això estaria bé, que fossin molts millor, que fessin una millor temporada del que han fet. Sí. Això estaria bé, sí.
El problema és que si ve Messi, tu has de vendre jugadors per poder encabir la seva fitxa, i on tens més mercat, on tens més jugadors que pots treure un millor rendiment econòmic i que no t'han rendit esportivament, són a la part de davant. Però clar, si tu comences a vendre a Rafinha, a Ferran, a Ansu, després tens Messi i et falten jugadors. Llavors buscar aquest encaix, aquest equilibri de la plantilla, no, una mica en la línia de que deia el Xavi, t'ha de venir Messi, jo estic convençuda, crec que pot aportar molt, però t'ha de quedar una plantilla compensada.
Tranquil·la, Laia, que els trobem.
Sí?
Sí, home, si podem traspassar els que has dit,
a Ansu, a Ferran i a Rafinha, clar, sí.
Alguna cosa trobaries amb aquests calés, no?
Home, per aquests tres trauries calés.
I tant.
Hauries de treure calés.
Sí, però s'han
d'estàs canviant tres posicions d'atac per una,
No, llavors hauries de fitxar
I els de davant, normalment...
No, però en el sentit, per exemple, si tu vens a Rafinha per 80 i Carrasco val 15...
No dic
que sigui millor, sigui un bon canvi, sí,
clar, si fem la carta als Reis... Però s'ha de fer això, després.
Estic parlant de que has sortit del Newcastle o de...
A més, estem parlant de sempre. Quan tu vas a vendre amb necessitat de vendre, estàs en una posició feble per negociar.
I si vas a comprar aquí mig, és una utopia.
Sí, perquè menys de 80 no et demanen,
aquí és el que deia jo, si el jugador és capaç de fer algun tipus de pressió, si el Bayern sap bé perquè no el vol o perquè té un altre jugador en la seva posició,
cas, fins ara em sembla que el fitxatge més, la venda més cara del Bayern ha estat Lewandowski.
Sí. Els 45, no?, que va pagar el Barça. A veure, queden encara 3 jornades, ja tindrem temps de parlar del Mercato, que el mes de juny serà molt llarg, i el juliol també. Queden encara 3 jornades. Com estan els reptes del Barça aquest tram final de temporada?
Sí, no cremem bales.
No cremem bales, no.
Doncs
no,
mira,
però és molt bonic aquest joc de in-out, eh? De qui faríeu sortir i qui faríeu entrar. Mira, ja jugarem, ja.
Sobre aquests reptes que em comentaves, te'n contaré fins a 5. El primer és el de Ter Stegen, que busca el Zamora, que ja té el Sarró com a porter menys golejat de primera. Ara mateix el seu principal competidor és Oblak. N'ha encaixat 27. Per tant, 12 més que Ter Stegen.
Jo crec
que
el trofeu
Zamora no se li escaparà. Com deies, de moment 15 gols encaixats en 35 jornades. Veurem si en els 3 partits que li resten al Barça, Valladolid, Mallorca, Vigo, pot rebaixar els 18 de Liaño, la 93-94, i Oblak la 14-15. Abans de Cornellà, recordem que estaven en 11 en aquests dos últims partits. N'ha encaixat 4 contra l'Espanyol i contra la Reial Societat Ter Stegen. Tot això, també ha de deixar un partit més la porteria 0 per arribar a les 26 de Liaño i superar les 25 de Peter Cech. Té 3 partits de marge per aconseguir-ho. Ter Stegen i l'equip també poden rebaixar la millor marca de gols encaixats a l'estadi al Camp Nou en una temporada, els 8 de la 98-99. De moment han encaixat 4 amb els dos d'ahir, per tant una marca que també està a l'abast de l'equip. I queda un
partit, clar, el del Mallorca.
El del Mallorca a casa. El segon és el Pichichi de Lewandowski, ara mateix 22 gols porta el polonès després del que va marcar ahir contra la Reial Societat. El rècord del segle XXI de més gols d'un davanter en el seu primer any el té Samuel Eto'o al Barça amb 24, per tant encara també a l'abast de Lewandowski a aquesta marca. El tercer, el de Xavi, que podria igualar Valverde en la segona posició dels tècnics amb millor puntuació en una primera temporada. Són 93 punts, el Barça en suma ara mateix 85. Si en cas de sumar els que li queden al Barça podria arribar a aquesta marca.
Sí, els 94, no? Sí,
94,
el
superaria.
Clar, superaria sí. Ter Stegen, no estaria malament fer el nou.
Superaria aquesta marca de Valverde i es col·locaria com a segon en una primera...
Clar, el primer són els 100 punts de Tito Vilanova, no?
Exacte. Que no podrà igualar ja Xavi Hernández, i un parell més que també llegia a Mundo Deportivo, la diferència amb el Real Madrid, per exemple, també, ara mateix 14 punts, el màxim històric són 19, els que podria arribar a aconseguir el Barça sobre el Real Madrid, i que marqui també tota la plantilla a la Lliga. Només Busquets i Pablo Torre no ho han fet fins ara. Seria un altre repte que podrien intentar aconseguir.
Home, això com aquell penal de Mascherano contra l'Osasuna, que li van deixar xutar perquè s'estrenés amb la samarreta del Barça. Home, si hi ha algun penal, alguna cosa, Busquets, com a mínim, no? Que se'n vagi del Barça amb un golet, o què?
Jo crec que
hi ha del Mallorca, hi ha a casa, seria del tot rodó, ja.
Hi ha molts reptes i jo crec que s'han d'assolir bastants. O sigui,
s'ha de començar per dimarts que ve,
posar-ho tot en aquell partit, no?
Sí. No, però és, a mi, personalment, a mi Ter Stegen em sabria greu que encaixés més de 18 gols i que no pogués superar el rècord absolut de Liaño i Oblak, perquè ell ha fet una temporada espectacular i en aquests dos últims partits, l'altre dia el Barça al minut 75 veu el derbi i la Lliga guanyada i es deixa anar. I contra la Reial Societat ja vam veure Koundé distensionat, no?
En dos partits ha rebut 4 gols, eh?
Clar.
Sí, sí.
Ull.
Estàvem en 11, és el que dèiem, abans de Cornellà del
Javi. Koundé igual va demostrar que el Barça és molt més útil de lateral que de central.
Sí, això és sorprenent, no, Àngel? Què li passa de central? O potser ha jugat tant de lateral que ha perdut algun mecanisme? Com t'ho expliques, tu?
No m'ho explico, no m'ho explico. Bueno. També és cert que errades al lateral en pèrdua de pilota en la majoria d'ocasions tampoc és ocasió directa de gol, i en canvi pel centre és jugada directa de gol.
Ja. Que té més marge d'error, diguem, al lateral, eh?
El lateral pot cometre l'error, però no té la incidència que té el central.
Tu, Dani, t'ho expliques d'alguna manera?
No, però tampoc ha jugat tants partits. De central sí, ha jugat partits, però no ha estat malament en línies generals. El que passa que es va vendre tant que el millor central de tal, que amb la joventut que té, que va bé de cap i totes aquestes virtuts, que ara esperes molt més.
La parella de centrals titulars, Dani, és Christensen-Araujo.
Christensen-Araujo.
No, el Barça en defensa està, jo crec que ben cobert, si no té lesions. Tu poses Koundé, Christensen, Araujo, Balde...
I si ve Íñigo Martínez, algú haurà de sortir.
No, tindràs, doncs, quan hi hagi lesions, tindràs jugadors de més qualitat, no? Un Íñigo, un Marcos Alonso...
Qui mig al lateral dret?
Sí, és una altra opció, també, que podria jugar allà lateral dret. Sí, sí,
o
sí,
d'estrem dret, ja, com pagaràs molts milions...
que jugui de tot,
que
Àngel.
Que faci de tot, no?
Que jugui de tot.
Ai, Déu.
El primer que ha de fer és trobar un acompanyant de Lewandowski que faci gols.
Ah.
Jo crec que això és la prioritat.
Per tu aquesta és la màxima prioritat del Barça?
Sí. De fet, si tu mires els gols que ha marcat el Barça aquesta temporada respecte a les últimes, crec que se queden endarrerits. Sempre el Barça estava 80 i pico, 90, i enguany estava en 64, ara... Bueno, no sé si...
Ara 65 amb el d'ahir, amb el gol d'ahir, sí.
Sí, que són pocs respecte als que feia. És cert, també, que s'ha compensat perquè n'ha rebut molt menys dels que rebia. Però si defensivament, pel que fos, l'equip no tingués aquesta solvència, aquesta fortalesa, òbviament el número de gols en atacs tindria que ser més gran.
Però també ja saps que és molt complicat perquè tens un davanter que és referència i els altres golejadors haurien de ser homes de banda i trobar homes de banda que vagin cap a dins, que marquin gols, perquè clar, no jugues amb dos puntes.
No, sí, però a veure, jo conto que els que juguen a les bandes te fan 7 o 8 gols cadascú, però és que els interiors t'han de fer 5, 4, t'han de marcar tots. I els interiors... quants gols ha fet Gavi aquesta temporada?
Molt pocs.
No, els interiors...
Un parell, pocs, diria.
L'única complera, em sembla que ha estat Pedri.
Sí, que l'única complera.
Un any que ha estat molt per sobre del que solia estar, ell.
A més, ha aparegut en moments importants que no hi havia Lewandowski en aquella època.
Tot i que recordo que et va dir Aleix que s'havia marcat l'objectiu de la doble xifra. No?
No hi ha arribat per
aquesta
poc.
Temporada?
No hi arribarà per
no
poc.
Hi arribat per
no,
poc.
No. Que volia fer 10 gols en una temporada.
No, però està molt bé, està molt bé. Per un interior fer 8-10 gols està molt bé.
I el tema del davanter... Jo crec que ha d'haver-hi un perfil d'un davanter diferent al que és Lewandowski. Jo crec que el Barça necessita, per segons quin tipus de situació, de partit, un davanter que sigui molt més associatiu. Jo crec que el famós fals davanter, si ve Messi podries dir, bueno, potser seria ell, però aparcant Messi...
A Guardiola et pot cedir a Julián Álvarez.
Exacte, aquest per mi seria ideal.
Segur.
Però més és això, no? Mirant, fent la comparativa, un perfil d'aquest estil, jo crec que el Barça el necessita, perquè a Ferran l'havíem utilitzat alguna vegada, ja s'ha vist que no, i jo crec que és una peça que al Barça li fa falta.
Pedri, 7 gols aquesta temporada. Gavi n'ha fet 2, el màxim golejador és Lewandowski, en porta 32 en totes les competicions. El segon màxim golejador és Rafinha, amb 10 gols. Tercer, Dembélé, i després amb 7 ja venen Ansu Fati, Ferran Torres i també els 7 que hem dit de Pedri.
Home, Rafinha està bé, 10 gols. Passa que està acostumats quan hi havia Messi, Suárez i que feien... entre els dos ja feien 60. Clar. Això...
I Rafinha també, si no arriba a les 10 assistències, en porta 9, que ha sigut també el màxim assistent d'aquesta temporada.
Escolta, queden 18 minuts per la una, ara anirem tancant tertúlia. Abans, un parell de coses, ja que hi som. Hem de parlar un moment del Barça femení, amb la Laia. M'agradaria saber què en penseu també del Girona. Creieu que té opcions europees, el Girona, després de la patacada de l'altre dia amb el Villarreal? S'ha quedat a 2 punts, eh? Ara mateix està a 2 punts de la 7a plaça.
Jo ho veig complicat. Jo ho veig complicat. Primer perquè em dóna la sensació que arriba cansat. Aguanta bé, fa bé, però jo crec que li falta benzina. Jo crec que li faltarà benzina per aquests últims 3 partits.
Juga dimarts a Balaïdos, que el Celta encara necessita potser algun punt per salvar-se. Després, diumenge, rep el Betis, que aquest és el gran partit, diumenge a Montilivi, i si tingués opcions, s'ho jugaria tot a Pamplona, al camp de l'Osasuna, el 4 de juny.
Opcions està, té la puntuació que té. Recordem que el Villarreal és un equip que juga molt bé, i el Girona...
Va ser cruel, això, però ahir al final...
Li faltava el Oriol Romeu. Clar... Oriol Romeu amb el Girona és a l'home,
I et guanyen el 94,
Sí, va ser cruel. Per mi va ser cruel el que li va passar ahir al Girona, perquè a més d'un córner a favor o d'una falta a favor et munten allà el contraatac i Gerard Moreno, clar, aquest no perdona, aquest. Bé, a veure què passa, no, amb el Girona. Escolta'm, vine, vine, l'Arnau Pou, el nostre estudiant en pràctiques, que ahir el vam fer passejar-se per Montilivi sense saber si el Girona guanyaria o no i seguiria en plaça europea. Vam dir, escolta, passeja't per Montilivi i fes alguna pregunta als socis i seguidors del Girona quan acabi el partit. Clar, acaba el partit, 1-2, derrota contra el Villarreal, el Girona que perd pistonada. I Arnau, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix.
A veure, què? Què vas passejar davant Montilivi i què et van dir?
Sí, ahir vaig estar a Montilivi, després de la derrota vam preguntar a l'afició com veuen les opcions de que el Girona acabi en setena posició i jugui Europa la pròxima temporada. En general, tothom està molt satisfet de la lliga que han fet els de Mitchell i pensen que el gran objectiu, que era la salvació, ja l'han assolit.
Doncs vinga, anem a escoltar aquest muntatge que ha fet d'aficionats del Girona a l'Oriol, a l'Arnau Pou, perdoneu.
L'objectiu ja està fet. Si podem aspirar a Europa, molt bé, i si no, doncs res, molt content per anar amb el Girona a la temporada que ha fet, i l'any que ve més millor.
El principal objectiu ja està aconseguit, Mitchell si vol 53, 53, i si es pot somiar, doncs pues endavant.
Jo crec que és superar l'última marca que vam estar a primera divisió, i a partir d'aquí ja podrem anar pujant més de nivell.
Juguem els partits que ens queden, a competir-los i a veure quants punts traiem, i a partir d'aquí veuran.
Bueno, la confiança, jo crec que amb els partits que queden es demostrarà al camp. Ens queden tres rivals que són directes per la posició que estem i si acabem entrant a Europa és perquè ens han merescut.
Ara hem de guanyar el camp del Celta, que jo crec que es pot guanyar, i després aguantar. Jo crec que sí que és factible, però bueno, si no guanyem no passa res.
Bueno, més que confiança, és el somni que ens toca ara. Nosaltres ja tenim la permanència, que era l'objectiu, i ara doncs aquests partits que ens queden és somiar. Si s'aconsegueix, fantàstic, i si no, l'objectiu està complert de sobres.
Jo encara confio en que podem estar a Europa tranquil·lament.
Es confia, però ara mateix no depenem de nosaltres, però bueno, queden encara un parell o tres de partits i endavant.
Queden tres finals, és futbol, pot passar tot i tant de bo, però si no passa tampoc és cap fracàs.
Jo crec que sí, jo crec que té el potencial perfecte per poder accedir a places de Conference o d'Europa League i, bueno, a la propera a veure si es pot guanyar a casa.
Veus com està l'afició jove, encara orgullosa i sí, arriben a Europa bé i si no, no passa
res. No, però és important l'afició jove, perquè el Girona fa uns anys no tenia gaire afició i a més ara ja en té molta i a més en té de jove. O sigui que això és important.
Sí, sí.
Per un club que...
Anar creant escola, anar creant escola. Això a veure el calendari, repassem una mica el calendari.
Mira, el calendari del Girona, hi havia algú que ja ho deia, el següent partit dimarts al camp del Celta, que no està travessant precisament la millor ratxa de la temporada, però que s'hi jugarà gran part d'opcions de permanència. Després, Girona-Betis, a Montilivi, i l'última jornada visita el camp de l'Osasuna. Ara mateix, l'Atlètic Club de Bilbao és el setè, 50 punts. Per darrere, 48 pel Girona i el Sevilla, 47 per l'Osasuna i 46 pel Rayo. I hi ha un detall important, com diria Mundet, no és menor, un detall que fa referència al gol average, perquè el Girona té el gol average guanyat amb l'Atlètic de Bilbao i amb el Sevilla, i el té empatat a nivell particular amb el Rayo, però el té favorable en el global més 10. De moment, o sigui que és una diferència que si més o menys es va mantenint també li podria donar avantatge en cas d'empat amb l'equip madrileny, i pel que fa a l'Osasuna 1-1 a Montilivi i a l'última jornada visita el Sadar, per tant encara no es pot dirimir quin dels dos equips guanya el duel directe pel que fa al gol a baix particular. Aviam què passa.
Aviam què passa, sí.
Per cert, Oriol Romeu tornarà al camp del Celta, abans que en parlava en Dani, però no hi serà David López, que va veure la targeta groga i comporta sanció, va complir el cicle de 5. Vaja, ho complirà en el partit contra el Celta.
Molt bé, què haureu de fer? 6 de 9 potser per optar-hi.
Jo, com diu Mitchell i com ha dit Simeone tota la vida, partit a partit i aviam què, perquè és veritat que després del partit d'ahir, per la crueltat de la derrota, qualsevol diria que s'havien acabat les opcions europees. Gairebé Montilivi es va quedar com si li hagués caigut una dutxa de glaçons a sobre, directament. Ara, esclar, veient els resultats de la resta, només has perdut un lloc a la classificació i continues depenent de tu mateix per poder entrar a Europa. Jo primer al camp del Celta, i després del Celta al Betis, i després del Betis l'Osasuna, i si allà no hi ha opcions d'Europa, s'haurà fet una gran temporada, anirem a fer un bon tiberi, i au, i cap a casa.
I cap a casa, molt bé. El Dortmund pot guanyar la Bundesliga, el PSG està a punt de guanyar la Ligue 1, francesa, i el City avui ha guanyat la Premier, Podem escoltar Guardiola?
Podem escoltar Pep Guardiola després del lliurament del trofeu a la gespa, tots amb la samarreta de Champions 23 que han sortit al terreny de joc, ha anat a la sala de premsa i ha reconegut que han fet una gran temporada, que ha aconseguit esperonar l'equip per eixugar el desavantatge amb l'Arsenal, i d'altra banda també ha reconegut que el que està fent aquest equip, que és una meravella, amb 5 títols de Lliga dels últims 7 disputats, quedarà d'alguna manera una mica diluït si no hi ha una mica de palmarès europeu que ho acompanyi.
Perquè ens considerin un dels grans equips de la història, hem de guanyar la Champions. Si no, sempre hi haurà qui dirà que la nostra etapa aquí serà incompleta.
Doncs això, que aviam si guanyen la Champions i llavors se'ls podrà considerar un dels grans equips de la història. Avui he vist una dada, per cert, que dels 14 o 15 rècords més grans de la Premier, des que Guardiola ha arribat al City, o és ell qui els té, o els té compartits amb Wenger, Ferguson i companyia. Clar, és una barbaritat.
Sí, sí, una barbaritat.
The man, the myth, the legend.
A veure si fan el trèvol.
Correctíssim.
Això, 3 de juny contra el United i 10 de juny contra l'Inter. Àngel, són favorits, en principi, sí, sí, a les dues.
Sí, és que té un... L'altre dia ho va demostrar sobradament, que té un equipàs, és que... Tots, des de Walker a Grealish, tots. I ja no et dic els que estan fora, Foden, el xavalet...
El xavalet és Julián, no? Suposo.
Julián Álvarez, clar, la bèstia noruega, l'altre xavalet...
Mare,
sí, sí. Bernardo, Gundogan, Rodri...
Si no, surt a què... També, vull... sí.
Jo soy aquel,
jo soy aquel.
Algun d'aquests, Dani, i Pichi milloraria, no, el que hi ha al Barça?
I tant, que milloraria. Agafa el que vulguis.
No. Canviaries a Marez per Rafinha?
Sí.
Amb els ulls tancats. 9 minuts i la 1. Ara us deixo marxar abans. Lliga femenina. Avui s'ha acabat la Lliga F, ja, el Barça ja era campió, ja ha jugat l'últim partit abans de la final d'Eindhoven, ja ha perdut el Barça. I a més s'ha lesionat Oshoala.
Sí, Oshoala ha hagut de ser substituïda el 21 de la primera per problemes als isquiotibials. Està pendent de més proves per saber l'abast exacte de les molèsties. Ara mateix és dubte per la final. Avui Graham Hansen no ha jugat per descans, no va participar a la rua per febre, li ha donat descans Giraldez, i continuen a la infermeria Rolfo i Lucy Brons. En principi, però, les dues han d'estar preparades per la final. Mapi ha acabat el partit coixa, però res important, fatiga i un cop, per tant, tots tranquils. I avui també en clau infermeria ha reaparegut Clàudia Pino, ha tingut problemes físics, no ha jugat els últims 3 partits, avui ha tingut 15 minuts per començar-se a rodar per la gran final de la Champions.
Que estem tots ja en clau final de la Champions, per tant, lesions sempre són males notícies, però també hem de destacar una cosa que no passa gairebé mai, que és que el Barça ha perdut 2-1 al camp del Madrid Club de Futbol. És el Madrid Alcobendas, no el Real Madrid.
Primera derrota des de fa pràcticament 2 anys, des de l'1 de juny del 2021, quan l'equip va caure 4-3 al camp de l'Atlètic de Madrid després d'haver guanyat el triplet. El partit d'avui era intrascendent a efectes classificatoris, l'equip ja era campió, però és la segona punxada de la Lliga després de l'empat fa 10 dies a casa del Sevilla, que posava punt final a una ratxa de 62 victòries consecutives, que és el rècord absolut mundial, tant en categoria femenina com masculina. Avui no ha sigut un bon partit del Barça, ha merescut perdre, els primers 10 minuts han estat clarament superades, i tot i que després han reaccionat i han agafat el control del partit amb pilota i arribades, Kundanji ha fet un doblet, els dos gols a la contra per posar el 2-0 al marcador. A la segona part, Alexia, que feia 2 minuts que havia entrat al terreny de joc, ha retallat distàncies, però el Barça ha estat incapaç de fer més gols, tot i que ha acabat atacant i sometent al Madrid Club de Futbol. Jonathan Giraldez, després del partit, ha fet autocrítica, però diu vol quedar-se amb les coses bones d'avui.
Però bueno, quedo amb l'actitud, la predisposició, amb les ganes d'intentar remuntar el partit, i bé, ara preparar-nos a descansar i preparar-nos pel que es fa, que serà, evidentment, el partit més important de la temporada.
El Barça tanca la Lliga amb 85 punts, 28 victòries, un empat i una derrota. Són 118 gols a favor i 10 en contra.
Sí, això sí que són gols, 118 gols a favor i 10 en contra, déu-n'hi-do. Mm. Ara ja està, Vull dir, queden 12 dies per la final, vull dir, ara ja preparar aquests 12 dies la final.
Sí, perquè aquesta setmana ha jugat la Final Four de la Copa de la Reina, però el Barça va quedar eliminat per alineació indeguda, per tant no la juga. Es farà un partit intern aquests dies, però entre jugadores del mateix equip, per intentar simular al màxim el que és un partit. El Wolfsburg, en canvi, el rival a la final ha jugat avui, ha guanyat i encara té un partit la setmana que ve per tancar la Lliga, una Lliga que això sí ja és virtualment del Bayern de Múnich.
I a veure, Laia, a 12 dies de la final d'Eindhoven, Alexia, com evoluciona? Com està?
Mira, avui ha jugat 29 minuts, han sigut els seus millors minuts des del retorn de la lesió i ha fet el seu primer gol des que es va trencar els creuats. Des del retorn al dia de l'Sporting de Huelva, no compto el partit que va estar a la banqueta a la tornada de semifinals de la Champions, ha jugat 119 minuts repartits en 5 partits i no han estat ascendents. El minutatge no ha estat ascendent. 18 minuts el primer dia, 28 al segon, 26 al tercer, 18 al quart i avui 29. Cap titularitat, per tant. És molt difícil, de fet seria una sorpresa majúscula que la capitana del Barça sortís de titular a la final de la Champions tenint en compte doncs, la trajectòria i que ha estat bona part de la temporada lesionada.
Té certa lògica, que no apunti a titular Alexia Putellas.
De fet, jo crec que hi hauria d'haver una lesió molt greu, però tot i així hi ha moltes altres jugadores que ara mateix estan per davant d'ella.
És una situació complicada, perquè ja està bé, ja ha jugat dos partits... És una jugadora importantíssima, però clar, no ha passat, és allò, et quedes a mitges, no? Perquè ja tens 4 o 5 partits que ja està recuperada, però sembla que ho tindries clar, no? Escolta, ha de jugar. Tampoc han sigut un, han sigut 2, 3 estones. És una decisió complicada,
Estigueu atents als pròxims dies, perquè RAC1 la farà grossa per aquesta final de la Champions femenina. Hasta aquí puedo leer, de moment. 5 minuts i la 1. Atenció que Vinicius acaba de respondre a Twitter a Tebas. I li ha dit, una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de la Liga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hables y finjas no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa. Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve. Li acaba de dir racista a Tebas a la cara, Vinicius. Hòstia, no, això s'està embolicant, més del que preveiem. Demà en seguirem parlant. Àngel Pinxalons, una abraçada, gràcies.
Una abraçada.
Adéu, Solsona, Vilajoana, una abraçada també.
Adéu,
bé. Gràcies, Laia, Saperes.
Fins demà.
Adéu, bona nit, parisem.
Vinga, una pausa i rematem el Tu diràs d'avui, que ha estat intens.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Escolta, el teu marit es troba bé?
Sí, ha dit el metge que d'aquí una setmana li passarà.
Només a la Setmana Boja de Volkswagen, del 22 al 27 de maig. Vine al teu concessionari i informa't de les magnífiques condicions. A més, si finances amb MyWay de Volkswagen Bank, emporta't l'assegurança i el manteniment gratis.
Salsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Granollers i Vic.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
A Roma Columa Suzuki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment per només 21.900 euros. Roma Columa, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
I marxarem. Abans, Arnau, ens deixem alguna cosa?
Doncs Daniil Medvedev ha guanyat la final dels Masters 1000 de Roma per 7-5 i 7-5 contra Rune. És el primer títol del rus sobre terra batuda. En ciclisme, el nord-americà Brandon McNulty s'ha emportat la 15a etapa del Giro d'Itàlia. De moment, el francès Bruno Armirail conserva el lideratge a la classificació general un cop completada la segona setmana de competició.
Aquest dilluns és festa, descans, el Giro d'Itàlia, la segona jornada de descans, i a partir de dimarts ja quedaran les últimes 6 etapes que decidiran el guanyador d'aquesta gran volta. Gràcies, Arnau.
Fins ara.
A descansar. Demà, Mundo Deportivo, obre amb Messi. Messi, operación retorno. Atenció, perquè expliquen que és una setmana clau pel projecte de poder tornar a portar al Barça Leo Messi. Demà segur que en parlarem aquí, el tu diràs. Gràcies al Daniel Puntiprats, a les Vies de So i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Comença una setmana de Lliga entre setmana.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, és la una. Aquest dilluns és l'últim dia per publicar enquestes abans de les eleccions municipals del 28 de maig i, de moment, el que apunten els últims sondejos és que hi continuaria havent un triple empat entre Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias per arribar a l'alcaldia de Barcelona. El periòdico dona cert avantatge al PSC, a qui atribueix entre 11 i 12 escons, mentre que els Comuns i a Junts n'hi atorga 10 o 11. El País va en la mateixa línia, 10 regidors per Collboni i 9 per Trias i Colau. El Nacional, en canvi, dona cert avantatge a Junts, tot i que per un estratíssim marge de vots. Ernest Maragall s'hauria despenjat de la carrera, però podria ser clau tenint en compte que caldran pactes per governar. Les tres enquestes preveuen que Esquerra podria treure 6 o 7 escons, el PP entre 2 i 4, i també estimen que Vox podria entrar o no a l'Ajuntament amb entre 0 i 2 regidors. Tot dependrà de si supera el 5% dels vots. Ciutadans, Valents i la CUP en quedarien fora. Campanya electoral a banda, que dilluns s'estrena a la plataforma Sky Showtime amb el primer capítol de la sèrie documental Juan Carlos, la caïda del rei. Està dividida en 4 episodis i n'hi haurà un de nou cada dilluns. Divendres ja us vam avançar a RAC1 que una de les principals revelacions de la sèrie és que Corina Larsen, examen del rei emèrit, assegura que conserva 8 caixes amb documents secrets de l'estat espanyol. A la sèrie també hi apareixen altres testimonis com Mario Conde o José María Aznar. Més coses. Aquest dilluns és el primer dia laborable amb els trens de la línia R2 Sud tornant a circular amb normalitat des de l'incendi que va afectar el sistema de senyalització de Gavà la nit de l'11 de l'1 de maig. La línia es va restablir del tot dissabte, però avui és la prova de foc perquè de dilluns a divendres hi ha molts més passatgers que durant el cap de setmana. I encara sobre mobilitat, també arrenca una nova vaga dels pilots d'Air Europa. Fins al 2 de juny faran 8 dies d'aturades. Afectaran totes les bases i centres que té l'aerolínia a l'estat espanyol, entre ells l'aeroport del Prat. En economia, la Fira Automòbil de Barcelona ha tancat amb xifres rècord. Els últims 10 dies hi han passat uns 360.000 visitants, un 20% més del que havia previst l'organització. S'hi han exposat una trentena de marques i això el converteix en el segon saló automobilístic més important d'Europa. El president del saló, Enric Lacalle, assegura que la meitat dels visitants ja buscava vehicles electrificats.
Al voltant del 50% busca vehicle elèctric, híbrid i 20% combustible normal. I la veritat és que el camí està clar, és a dir, el camí va directe al cotxe elèctric, al cotxe híbrid, i afortunadament, perquè això significarà que tindrem un món molt, molt més sostenible i molt més ecològic.
La propera edició de l'Automobile Barcelona serà el 2025. I el que també ha fet molt bons números és el Temps de Flors de Girona. Des del cap de setmana passat, 380.000 persones han visitat les exposicions urbanes de flors al centre de la ciutat. Per això la tinenta de promoció econòmica de Girona, Glòria Plana, es mostrava molt satisfeta.
Un any més ha sigut un Temps de Flors que podríem dir d'èxit. Ha sigut un Temps de Flors doncs, que ha anat tot sobre l'esperat. Molt poques incidències i per tant s'ha pogut desenvolupar molt satisfactòriament.
Aquesta edició s'ha adaptat a la sequera i la majoria de flors de les exposicions eren de varietats que necessiten poca aigua per mantenir-se fresques. A Grècia, el Partit Conservador ha tornat a guanyar les eleccions, però s'ha quedat a 6 escons de la majoria absoluta. L'actual primer ministre, Kyriakos Mitsotakis, s'ha endut un 41% dels vots. L'altra notícia és la patacada de la coalició d'esquerres, que amb prou feina supera el 20% i es despenja de la cursa per formar govern. Ara els conservadors tenen dues opcions, governar amb el suport de l'extrema dreta o repetir les eleccions a l'estiu. El més probable és que optin per tornar a les urnes, perquè si guanyessin s'endurien un bonus de 50 diputats i podrien tornar a governar en solitari. I un últim apunt en successos, perquè un barceloní ha mort aquest cap de setmana després de caure uns 200 metres als Pirineus aragonesos. La víctima estava baixant al Batximanya, tocada a França, un cim d'uns 2.500 metres que està cobert de neu. L'home va caure rodolant pel gel i la Guàrdia Civil el va trobar viu, però ferit de gravetat. Finalment, l'excursionista va morir durant el trasllat. I ara els esports, amb Arnau Pou.
El Real Madrid ha perdut per 1-0 contra el València Mestalla en un partit on Vinícius ha estat el protagonista per uns insults racistes per part d'un sector de la grada d'animació. A més, ha estat expulsat per colpejar un rival en una picabaralla i el brasiler ha qualificat Espanya i a la Lliga Espanyola de racistes a les xarxes socials i ha començat una altra picabaralla, aquesta dialèctica, amb Javier Tebas a Twitter. L'Espanyol és només a un punt de la permanència quan queden 3 jornades pel final de Lliga. Ha guanyat el camp del Rayo Vallecano per 1-2 amb gols de Dardé i Nico i depèn d'ell mateix per salvar-se. Altres resultats d'aquests diumenge a la Lliga: Atlètic 3, Osasuna 0 i Sevilla 0, Betis 0. El Girona acaba la jornada en 8è lloc i a 2 punts de les places que donen accés a la competició europea. A la Lliga anglesa, el Manchester City ha guanyat per 1-0 el Chelsea en el partit de celebració del títol de Lliga i el Borussia Dortmund és el líder de la a Bundesliga després de guanyar el camp de l'Augsburg per 0-3, té 2 punts més que el Bayern i el cap de setmana vinent pot ser campió en l'última jornada. I en bàsquet, el Madrid s'ha proclamat campió d'Europa després de superar l'Olympiacos a la final de per 78-79 i el Barça ha perdut per 78-66 contra el Mónaco en el partit del tercer i quart lloc de l'Eurolliga.
I pel que fa al temps, durant la matinada i el matí d'aquest dilluns es pot escapar algun ruixat feble i dispers a qualsevol punt de Catalunya. Serà a partir del migdia i durant la tarda, quan s'esperen xàfecs i tempestes irregulars a moltes comarques de l'interior i del Pirineu. En canvi, la costa quedarà més al marge d'aquests ruixats de tarda, tot plegat, amb temperatures que pujaran una mica més. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I aquesta melodia, quan sona, una pila de gent que ens escolta des de casa o vés a saber si estan desplaçant-se cap a un lloc o un altre, automàticament segurament sabran dir allò de una hora entre intempestiva i plàcida, que és el que és aquesta hora del matí dels diumenges. Una hora intempestiva per tots aquells que tot just han tingut, en fi, han sigut prou agosarats per allargar la nit suficientment com perquè encara no s'hagin posat a dormir, i plàcida pels que tot just estiguin obrint un o fins i tot, si són prou heroics, els dos ulls a aquesta hora del matí dels diumenges, mandrejant, en tot cas, des de l'habitació de casa seva. Doncs aquesta hora, entre intempestiva i plàcida, en què comença a sonar aquesta melodia, ens desplacem en un carreró que ens encanta, que és empedrat, deu ser dels últims que queden a Catalunya, d'una ciutat que no hem volgut revelar mai en quina zona ni tan sols es troba del mapa, al final del qual, d'aquest carreró empedrat, hi ha un edifici sense masses pretensions ni interessos artístics o arquitectònics, al darrere del qual hi ha una col·lecció immensa de meravelles regentada per al nostre estimable Albert Beorlegui, que és el Basar de les Sorpreses. Què tal, Albert? Com estàs? Bon dia.
Bon dia. Com a tot, Xavi?
Com ha anat la setmana?
Bé, força bé, sí. Molt entrescats, encara no, escolta, bueno, encara tenen una setmana sencera per les eleccions, vull dir que aquí ho estem vivint amb molta intensitat, eh?
No sé si seria la paraula, en fi, generalitzada per el conjunt de la població d'engrescament per les eleccions, però vaja, aquí som nosaltres sí, perquè ens dediquem al ram i, escolta, sempre ens engresca. I la possibilitat de recuperar, això no sé si ho feu, per exemple, a Matadepera Ràdio, de recuperar sintonies que només sonen un cop cada 4 anys.
Sí, oi? I tant. Les nostres, mira, des de les municipals de l'any 79, que sonen Imagina't. Exactament igual. No, estic exagerant, eh? Però sí que és veritat que recuperen les falques i has de canviar les dates, evidentment, i els candidats. Però bé, té una certa gràcia, és com una mica desempolsegar, ara, no? Escolta, va, anem a treure pols, a veure què... Allò els bufes... I ara perquè tot és digital, però quan la cosa anava amb els revers i amb els casets, la cosa era una altra història, eh?
No, estem... És, bueno, és la consecució d'una tradició i, per tant, les tradicions s'han de respectar. És així.
Clar que sí.
Bé, Albert, com tenim el tema de les cartes? Anem rebent? Tenim aquí una mica de lectura?
Sí, tot i que amb comptagotes, i aquí el màxim suspens és saber si podrem arribar fins a finals de temporada, perquè tenim unes quantes setmanes encara, diguem-ne, per davant. Queden com 7 o 8 programes. Tenim cartes per gairebé un mes, però clar, la gran pregunta que es formula en aquests instants a tot Catalunya és: podrem arribar fins a finals de temporada? Esperem que sí, evidentment, perquè d'alguna manera o altra, ni que sigui amb comptagotes, van arribant. I les dues cartes que toca llegir avui, doncs mira, són corresponents les dues al mes de gener. La primera és una carta d'un remitent molt conegut, de fet és aquest remitent que ens escriu sovint des de Lleida, que és el Joan Baptista Hernández, i que va ser la primera persona que ens ha escrit una carta. És aquella lletra solemnament gòtica, de la qual extraiem aquí, doncs mira, una postal que posa fruites de Lleida amb un recull de fotografies d'aquells grans exemplars, diguem-ne, que ens arriben des de l'Horta, i una carta signada a Lleida 31 de gener del 2023, que podem llegir el següent. Benvolgut, senyor Biorlegui, ja us podeu fer una idea de com estem de contents a la lleidatana terra pel reconeixement atorgat a Alcarràs. Clar, no tenim en compte que la carta és del 31 de gener del 2023. I, per tant, era quan Alcarràs estava vivint l'efervescència d'aquesta notabilíssima pel·lícula que, bé, doncs, allí on s'ha estrenat, doncs allí ha triomfat, no? I continuo llegint. Qui més qui menys té relació amb el pagès, que no reposa mai a l'hora de treballar l'horta. Tota una vida plena de sacrificis, però el fet de veure florir davant seu el brancam dels fruiters li deu reconfortar l'ànima. Els camins arrenglarats de fit a fit s'omplen d'una flonja catifa que es transformarà en la propera collita. Salutacions a qui queda sempre ben parat, esma perdut i bocabadat a l'admirar aquest paisatge. Joan Baptista Hernández, des de Lleida, Lleida capital.
Doncs deixa'm dir que des d'aquí també tot el suport als pagesos, precisament, i agricultors.
Sí. Tant,
no només de Ponent, sinó de tot el país, perquè la veritat és que la situació és delicada. Ara que feia aquesta referència al Joan Baptista Hernández, que en aquell moment ja, evidentment, ja parlàvem de sequera el mes de gener, però la situació s'ha anat complicant i vaja, i de totes aquestes professions que s'estan veient afectades, la dels pagesos és la primera línia i ho estan passant francament malament. Per tant, des d'aquí tot el suport.
Molt bé, mira, la segona carta que ens arriba és una carta que, tot i que el Matasegells no ho indica, però també deu ser per les mateixes dates, perquè recordem que sempre les tenim apilades a mida que van arribant, la rebem des de la Guàrdia de Calders, a província de Barcelona, i ens la remet en Jordi Espel Sánchez, amb un sobre d'un color marrón, espurnejat, diguem-ne, com si fos amb algunes taques, però, és a dir, té un aire rústic, però és evident que és una impressió moderna. De dintre extraiem, doncs, també una carta, saps? És una carta d'aquelles que el full té aquelles semblances, aquells mapes del tresor que surten a les pel·lícules de pirates de bucaners, doncs amb els cantons una mica cremats, i llavors amb una lletra manuscrita podem llegir el següent. Hola de nou, Albert i Xavi. El diumenge 15 de gener, mentre ens preparàvem per anar al partit de futbol de la nostra filla petita Alba, hem escoltat com llegíeu la postal que us van enviar del nostre viatge a Alsàcia. Ens ha fet especial il·lusió, ja que creiem que això no passaria fins ben entrada la primavera, degut a l'allau de cartes i postals. Imagina't, uns oients que esperen que encara trigaríem molt més. O sigui, això té molt de mèrit, dic això, ens ha fet especial il·lusió, ja que creiem que això no passaria fins ben entrada la primavera, degut a l'allau de cartes i postals que últimament rebeu gràcies a l'efecte Pluricó. Pel que fa a la nostra adreça, comentar-vos que la Guàrdia de Calders no és cap masia, es tracta d'una urbanització que pertany al poble de Calders i que, com molt bé va assenyalar el Xavi, forma part de la jove comarca del Moianès. Avui hem rebut la resposta de l'Albert i hem pensat que era un bon moment per agrair-vos la carta. Comentar-vos que en el viatge que hem fet durant les passades i ja enyorades vacances de Nadal, que ens ha perdut cap al sud de la península, a Cádiz i a Màlaga, entre d'altres, hem incorporat dos nous podcasts, Il·lustres Execrables i Els Pantallers. I home, com ens passa amb el Besar, ens han fet gaudir de molt bones estones. Gràcies pels bons moments que ens feu passar i felicitats per al programa La Guàrdia Calders, 18 de gener del 2023, signat Jordi Espelt, la Joana i la petita Alba, que és la, bueno, suposo que futura estrella de futbol, per lo que deduïm de l'encapçalament d'aquesta carta que ens envia el Jordi Espelt.
Doncs, evidentment, agraïts tant del Jordi com el senyor Joan Baptista Hernández per haver-nos enviat aquestes cartes també, que l'Albert ara es dedicarà a contestar, com sempre fem, perquè aquest és el compromís de llegir-les totes i de contestar-les una per una, amb el retard que es comporti, perquè intentem llegir-les totes, efectivament, però a vegades per l'acumulació doncs costa una mica més, però en tot cas que no perdeu aquest costum d'escriure, perquè l'Albert ja noto que està patint i no voldria tornar a haver de sentir la lletania lamentable que ara fa temps hem bandejat, però que sempre està pendent de retornar. Per tant, des d'aquí, peticions per si voleu seguir escrivint cartes, podeu fer-ho, o postals, perquè no oblidem que ja no queden més que una setmana més de maig, i això vol dir que ja ens acostem al juny, ja comença a haver-hi gent que comença a fer vacances. Per tant, si ja voleu començar a enviar postals de llocs de destinació, doncs també ho podeu fer-ho. L'adreça és la de sempre, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal, 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona. L'Albert les llegeix totes i les respon una per una. Bé, deixeu-me agafar aquest passadís, girar per aquí, a veure, allà el tenim, nou de trinca, sí. Veig que l'has arreglat perfectament,
sí,
netejant-lo, però... perquè aquests dies que està, a vegades plovia, a vegades no, sempre et queda allò una mica de llapissadeta, doncs no.
Home, el divendres va caure un bon xàfec el divendres a Sabadell, sí, i sí, llavors per això està lluent.